Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Hola, benvinguts tots. Esperem que us ho passareu molt bé i que aprendreu molt sobre la vida dels animals abandonats i també sobre el benestar dels nostres animals de companyia aquí en el programa Peluts. Per aquells que encara doncs, no ho saben, Peluts és el programa de l'SPAM, una entitat que s'encarrega de recollir i acollir els animals rodamons de 32 localitats catalanes. Així que comencem. Aquí comença Peluts. Dos milions de gossos i gats no duen el xip de control obligatori. I a més, cap administració és capaç de quantificar el nombre d'animals de companyia que hi ha a Catalunya. En parlarem amb el president del Consell del Col·legi de Veterinaris i amb un membre de l'equip directiu de l'SPAM. L'estrès i les presses fan que els passejos dels gossos es redueixin cada cop més, fins a un màxim de 20 minuts. Avui l'etòloga de l'SPAM ens acompanyarà per explicar-nos com afecta la reducció de temps en el passeig en els nostres animals. I tancarem el programa fent una connexió amb un centre d'acollida perquè ens expliquin la història d'un gos que necessita ser adoptat amb urgència. Doncs us ho dèiem fa uns instants, les dades són esfereïdores. Uns 2 milions de gossos i gats no duen el xip de control obligatori, és a dir, el seu DNI, per entendre'ns millor. A més, ni els ajuntaments, ni els veterinaris, ni tan sols la Generalitat és capaç de dir quants animals de companyia viuen a les llars catalanes. Quants hi hauria, més o menys, aproximadament? Això encara no ho sabem. Aquest tema, del qual doncs, ja en venim parlant des de fa un temps, està agafant cada cop més força i durant aquests dies diferents mitjans de comunicació se'n fan ressò. Per parlar d'aquest tema, comencem donant la benvinguda a la Isabel Navarra, que ens acompanya doncs, més o menys cada 15 dies aquí en el programa Peluts per doncs, donar-nos el punt de vista de l'SPAM, que us recordem que gestiona 4 centres d'acollida a Catalunya i en total uns 32 municipis. Ella és membre de l'equip directiu. Com estàs, Isabel?
Hola, Dúnia, bona tarda.
Com estàs? Estàs bé?
Bé.
Bé, dèiem, aquestes dades, n'hem parlat sovint de les nostres pròpies, de les que anem trobant, però ja començar a parlar així a nivell general, 2 milions, sona com molt gran, oi? Molt gran, 2 milions de gossos sense identificar.
Bueno, són dades que estan estimades, tampoc ho sabem si realment són 2 milions, perquè no tenim un cens exacte de quants animals hi ha a Catalunya. Per tant, tot es basa en més o menys. Bueno, suposo que quan s'han tret aquestes dades realment s'han basat en informacions d'una estimació bastant real.
Aquestes dades, a més, diuen que, clar, que cap ajuntament, ni la Generalitat, ni els veterinaris, com pot ser que, imagino que ni les protectores, per què no s'han posat d'acord encara, et penses? És una opinió, això, Isabel.
Bueno, a veure, el que sorprèn és que aquestes alçades, després de tants anys que portem parlant tant les entitats proteccionistes com penso que tota l'opinió en general pública, sorprèn que no sapiguem quants animals tenim. És a dir, ja, jo crec que si algú li preguntes a un polític quants habitants té Catalunya, li sap dir. Per tant, per què? Perquè té un DNI, hi ha un DNI, hi ha una obligació de tenir un DNI, hi ha una obligació. Si preguntes quants cotxes tenim aquí,
se sap. Ara,
se sap, perquè senzillament perquè els cotxes estan matriculats.
El parc automobilístic el sabem.
Estan matriculats, quan tu estàs preguntant quantes finques, terrenys... És a dir, hi ha una manera de quantificar, d'identificar elements humans i elements de béns. Mirant la llei, els animals es consideren un bé, no tenen ni identitat pròpia ni dret. O sigui, són un bé com pot ser un edifici, així de clar.
Llavors, un cotxe?
Un cotxe, sí, exactament.
Però el cotxe està matriculat.
Amb unes repercussions més enllà de la... Però bé, anem a tratar-lo tal com estableix la llei, que es considera que és un bé, és un bé moble, en aquest cas d'animal. Llavors, bueno, el que sorprèn és que després de tants anys que hi ha una aplicació de la llei, és que el dia d'avui no sapiguem els animals perquè senzillament aquests animals s'està incomplint una llei on obliga que tots els animals han d'estar identificats. És a dir, l'única manera de saber quants animals tenim és tan senzill com tenir el DNI d'aquests animals. La llei obliga a tenir aquest DNI, per què no el tenim? És la primera pregunta. Llavors, si aquesta llei s'apliqués i es complís, seria molt fàcil, Te vas per allà, és a dir, tothom sap quantes persones estan perquè tens un DNI, quan neixes te registren, quan et mores et donen de baixa. En aquest cas, considerem que els animals tenen exactament igual. O sigui, evidentment, l'animal no ho farà, però el propietari, que al final és el que té el bé, que és l'animal, és el responsable respecte a aquest animal, té que tenir la mateixa cura de fer com fa qualsevol altra cosa a la seva vida. És agafar l'animal, registrar-lo. Segons les pautes que en aquests moments està per la llei, que és a través d'identificació d'un animal, i a partir d'aquí mantindre actualitzat aquest cens respecte a aquest animal, respecte a on viu, si s'ha mort, o si aquest animal, junt amb el seu propietari, s'ha traslladat d'un domicili, perquè, evidentment, s'associen unes dades personals al propietari. Si el propietari canvia, el gos canvia. És a partir d'aquí que tinguem això aplicat, serà molt fàcil de saber el nombre d'animals que tenim.
Clar, perquè quan nosaltres parlem de DNI, per què no se'ns acut a nosaltres sortir ja, doncs, agafar el cotxe o sortir un cap de setmana o cada dia, sense el DNI a sobre? Doncs perquè tenim molt clar que si mai ens...
És que ets un DNI. Tu ets si tu demà et passa alguna cosa, la manera d'identificar-te és que tens un document d'identitat on diu qui ets, tens un registre, i a partir d'aquest... Bueno, evidentment, hi ha altres mitjans a les persones per identificar-les, amb les empremtes digitals.
Sí, amb les empremtes digitals.
Però, bueno, és un vehicle, vas a dir. Vull dir, és la manera de poder tu saber, quan surts a la via pública, que si algú et para, qui ets? O si tu et passa alguna cosa de causa terra fulminat, qui ets?
O si fins i tot, i portant-lo en el pla dels animals ja, un animal pot provocar un accident de trànsit.
Pot provocar mossegades, danys, pot escapar-se i pot provocar un accident de trànsit, és a dir, i que és conseqüència d'aquests danys que es poden produir a persones i altres animals o a béns, té que ser responsable, que és el propietari de l'animal.
Clar, igual que ets responsable del teu fill o responsable dels teus actes o del teu cotxe si tens un accident.
Bueno, i de fet, pensa que nosaltres estem batallant i lluitant i estem insistint d'una manera però continuada, cansina i tot, de dir que els animals han d'estar tots identificats, perquè hi ha una conseqüència que estem patint les entitats, els ajuntaments, tothom, que és l'abandonament d'animals.
Perquè va totalment relacionat una
totalment,
cosa amb l'altra.
Evidentment, si hi ha individus que agafen i consideren que el bé no el volen, o sigui, que el traten pitjor que una cosa.
Exacte.
I diuen, m'he ni cansat, agafo i paf a la via pública. Què passa? Ningú pot actuar contra el que realment està provocant el problema.
Contra
aquesta
persona incívica.
Que és incívic. I el senyor que ha agafat, si ha deixat el gos al carrer, o el gat, queda impune. I llavors, a partir d'aquí, les conseqüències les paguem tota la resta. Tota la societat, que ha de fer front a unes despeses, i totes les protectores que tenen que fer front a una avalanxa contínua d'abandonaments, i al final, el que realment ha produït el dany, queda net a casa seva.
I clar, això és realment molt...
És així.
I els polítics haurien de... No sé què els deu parar, què els deu aturar.
No, no sé, però m'agradaria que algú m'ho expliqués. És a dir, el que no entenem és que després d'aplicar una llei, després de tants anys, al dia d'avui nosaltres estem... Vaig dir, perquè penso que tenim dades, a més no són les de Catalunya, però penso que amb els animals que arriben a passar pels nostres centres, només us passo les dades d'aquest any.
Sí, digues.
Nosaltres hem recollit amb el que portem d'any 1.896 gossos. No deixo els gats, perquè el dels gats ja és... Buah.
Has dit amb el que portem d'any, a novembre.
Exactament, el dia d'avui. De l'1 de gener, el dia d'avui, hem recollit de la via pública 1.896 gossos.
Déu-n'hi-do.
D'aquests 1.896 hem pogut retornar 723. És a dir, això ha representat un 38% de les recollides, s'ha pogut retornar als propietaris. D'aquests animals que hem retornat, anaven identificats gairebé 663. És a dir, els hem pogut retornar...
Bàsicament perquè portaven...
Sí, estem parlant d'un 91% dels que hem recollit. Els hem pogut retornar perquè eren identificats. La pregunta és, quants animals tenim en aquest moment a les nostres gosseres que estan allà i que possiblement són perduts? Hi ha dues parts, la incívica del senyor que no és capaç d'abandonar, el que abandona impunitivament, però és que hi ha molts animals que es perden, i això ja hem parlat amb altres notes de premsa i altres gerrades, quanta gent no ens truca a diari que ha perdut el gos, i no el troba. Perquè bé sapiguer en quin puesto dels centres d'acollida o empreses o protectores o cases d'acollida estan aquests animals. Que aquests animals, al moment que has perdut la pista, perquè clar, el propietari o no busca el puesto adequat o triga en trobar-los i nosaltres entrem cada dia, no saps quin és el que fa referència a aquesta persona, trobes que possiblement, no sé quantificar el percentatge, però m'atreveria a dir que hi ha un percentatge esferidor d'animals que ens estem menjant tots, treballant, lluitant i ens estan costant diners, que tenen un amo. I per això, per la negligència de no tenir un xip, no sabem a qui tornar-los.
A més, tu parles d'aquests 1.800 animals, però és que, segons l'estudi aquest famós de la Fundació Affinity, que treu cada any, aproximadament, perquè segurament que seria superior, si ens posem a mirar realment cas per cas, a Catalunya són 20.000 gats i gossos, els que s'acaben abandonant. Que d'aquests 20.000 potser estem parlant d'això, no? De potser la meitat o menys de la meitat es podrien retornar. Per tant, les protectores ni els centres d'acollida no estarien, suposo, tan saturats d'animals, no?
Evidentment, mira, hi ha dues variables. Una, que podem retornar animals que possiblement estan perduts, i segona, importantíssima, que no és els titulars d'avui, però clarament són preocupants i que si no ho parem no acabarem mai, és que la gent fa criar els animals. I no podem entrar cadellades, cadellades i cadellades i cadellades, cada dos per tres, perquè no hi ha la mesura d'esterilitzar. Que és l'altre gran problema.
Que és l'altre gran
problema. És el gran problema de que dius, bueno, al cap de l'any, d'aquests 1.800, 400 gossos ens acaben entrant, o 300 gossos són cadells. És a dir, animals cadellades que, a l'igual, aquesta ja no és que no sigui identificada, és que senzillament quan la fàbrica ha criat, quan aquell senyor que li ha fet il·lusió que la seva gossa criï, o quan senzillament se li ha escapat o no ha tingut les prevencions adequades, ve les caixes.
De gossos,
ja no tinc, lo de gats, si hem entrat 800 animals al carrer, gats, el dia d'avui, dels 800, gairebé més del 80% són cadells. I dius, ostres, senyors,
què està passant? Aquí
estem passant, per una banda, els que es perden i no es tornen, per altra banda, els que crien, que no parem, i per altra banda, hi ha aquells propietaris incívics que deixen l'animal al carrer perquè passen olímpicament. Tot això ens està revertint a tots plegats i al final dius, bueno, el culpable no és el gos i el gat, el culpable és que hi ha persones humanes que tenen DNI, que tenen comptes corrents, que són ciutadans i que estan carregant a la resta de la ciutadania, de la societat, les seves negligències. I penso que ja va sent hora que anem no a treballar per afectant els animals, sinó que hem de començar a treballar totes les organitzacions en aquest cas tots els ens polítics que siguin, anar a buscar realment el que està creant el problema, que clar, no és l'animal. Cuidado, no és l'animal.
I tant, i tant. Isabel, si et sembla, fem connexió ara que el tenim al telèfon al president del Consell, al Col·legi de Veterinaris, el senyor Francesc Montner, que justament doncs, en aquests dies ha aparegut en diferents mitjans de comunicació justament parlant d'això, d'aquests 2 milions de gossos i gats, i demanant aquesta implantació massiva del xip d'una vegada per totes. No? I el tenim al telèfon, em penso que és a Lleida, però ha pogut contactar amb nosaltres. Senyor Montner, com està? Hola.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, molt bé. Aquí xerrant tranquil·lament.
Ben fet, ben fet.
I amoïnades una mica per aquesta situació que any tres any, doncs any rere any anem parlant aquí en el programa i sembla que no millora. I ara amb aquestes darreres dades de 2 milions de gats i gossos sense xip de control obligatori, això ja ens fa posar les mans al cap.
Des de l'ou, és a dir, no, nosaltres ja fa temps que ho estem dient això i fem tot el possible per conscienciar la gent i fem pedagogia per dir, escolteu, al nostre país s'abandonen masses animals de companyia, no? No pot ser de cap de les maneres, és dir, això és educació del poble, inclús jo diria del poble català, no? No pot ser que nosaltres tinguem la medalla de plata de les comunitats en què és nostres...
Que és més s'abandona.
Que diguéssim el número 2, el primer és Andalusia, nosaltres som el segon, Catalunya el segon. I això no pot ser de cap de les maneres. Si alguns estem fent alguna cosa, indignats som nosaltres. Aquí sí que nosaltres volem sortir de la paraula indignats, no? Del que està passant.
Clar, perquè la situació, com ja sap vostè, per exemple, en els centres d'acollida, doncs és molt preocupant.
Vosaltres ho patiu.
Exacte,
I us entenc perfectíssimament.
I no només nosaltres, sinó que al cap i a la fi del que estem parlant són dels milers d'animals que també ho pateixen, no? Perquè al final són els primers afectats.
Deia
vostè, senyor Montner, en un d'aquests articles que han aparegut en el periòdico...
Que ens ha sorprès molt el que han dit allà, cuidado, també ens ha sorprès molt.
Què és el que ha sorprès?
Home, primer que hi hagi 2 milions d'animals a Catalunya que estigui de dir això. Jo crec que no són tants, eh?
Pensa que no són tants?
No són tants.
Però com es pot arribar a saber, senyor Montner, quins hi ha i quins no hi ha?
Molt difícil. Hem intentat nosaltres averiguar per distints mitjans i tal, i ens ha sigut molt... És molt difícil de saber exactament. El que sí que podem dir és que sí que hi ha una data prou important que diu de cada 5 famílies una té un animal de companyia. Això sí que ho podeu dir, però que hi hagi 2 milions d'animals de companyia que estiguin de censar, jo crec que són molts, eh?
Perquè molts. Per llei és obligatori, ens deia Isabel Navarra, que és membre directiu de l'ESPAM, ens deia que per llei és obligatori censar. En canvi, la gent no té...
Identificar i censar, eh? Mm-hmm. Estem de fer les dues coses, eh? Una que és diferent, identificar i censar. Uh-huh. Identifiquem, nosaltres ajudem a fer aquesta feina, que és identificar, i sense auto de fer els ajuntaments.
Molt bé, sí, això vindria a ser una mica com el que fem també les persones, més o menys,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Tenim el nostre DNI i, a més estem censats en algun,
exacte,
en
exacte,
algun municipi.
Exacte, i l'Ajuntament ho té de saber, per què? Perquè té de saber amb el puesto que està a l'animal de companyia, sigui el municipi que sí, té de saber l'Ajuntament si té 10.000, on té 5.000, on té 10.000 animals, no? Ho té a saber, evidentment, no?
I com podem fer perquè la gent, si hi ha una llei que t'obliga a posar microxip, que evitaria doncs, molts animals perduts que vagin en un refugi, en un centre d'acollida, i que, en canvi d'estar allà, podrien anar retornar a casa seva, com podríem fer per millorar aquesta situació?
Entre tots ho hem de fer tot, això, i conscienciar la gent.
Sí, però
entre tots ho hem de fer, i és una feina molt difícil de fer, eh? Per exemple, nosaltres el que fem és dir, no sé, ara, per exemple, posaré un exemple, no? El sol de la infància. Nosaltres anem al sol de la infància, tant la sol de la infància és la que fan aquí a Barcelona, com la que fan a Tarragona, a Reus, a Girona, i nosaltres hi som per conscienciar la gent que té d'identificar els animals. Per què? Perquè si es perden, doncs trobar-los i tornar-los, en aquest cas, al propietari, no?
I vostè,
és el que estem fent.
Això, consciència, per suposat, que és important, perquè una ciutadania sense educació, sense aquesta educació de civisme, doncs ho té fumut, no? Però jo penso, bueno, moltes vegades aquí n'hem parlat, que també si hi ha una llei és per complir-la, no?
Sens dubte. La llei, som els primers nosaltres, evidentment que nosaltres, no els primers, som qualsevol ciutadà que té de complir la llei. Uh-huh. I en aquest cas nosaltres farem i direm al que té el propietari d'un animal de companyia que digui, escolta, per llei tu ho tens d'identificar. No diem mai xipar, nosaltres. Nosaltres diem identificar tant animal com propietari.
De la manera que calgui, però que l'animal, el fill,
animal
el fill...
i propietari. Són dos nens. No és l'animal sol, sinó l'animal i propietari.
Tots dos. Senyor Munné, tinc aquí, doncs, ja li dic a la Isabel Navarra, que potser doncs, hi vol saludar i també potser hi vol comentar alguna cosa.
Amb molt de gust, eh?
Hola, Francesc, què tal?
Bona tarda, com
esteu? Que no ens parlem, eh?
Mare de Déu, tenim de veure i tens una miqueta més, eh?
Sí, tant i tant.
Jo ho desitjo, eh? Jo ho desitjo veure'ns o qualsevol dia, veure'ns
ja
aquí,
ja saps,
al Consell, allà en sigui per fer feina conjuntament, eh?
Bueno, ja saps que nosaltres tenim una miqueta la visió al respecte a la identificació, que estem realment preocupats perquè veiem que el temps passa, no avancem, i que, bueno, que són masses els animals. I seria interessant és que el vostre col·lectiu, primer de tot...
Com deia abans...
Passen molts animals per les vostres visites que no tenen identificació. I això és el que ens sorprèn moltíssim. És a dir, que pugui passar animals sense DNI
pot passar,
per les visites veterinàries.
Pot passar.
Però passa, això ja t'ho diré que passa.
Pot passar, o passa, ja t'he dit, pot passar. Per què? I no em vull justificar, no em vull justificar en absolut. Però... el veterinari, a la clínica, el que sigui que fa la visita, amb un cadell o que sigui, li diu el d'això, escolta, el tens d'identificar. I moltes vegades, algunes vegades, no sé si són moltes, poques, o alguna que altra, no? Quan la persona que li dius això, si pot se n'escapa. Per què? Perquè té un cost determinat, etcètera, etcètera, no vol que l'identifiquin, etcètera, etcètera.
Quan pot costar, més o menys, senyor?
Sense identificar. I nosaltres això... Tenim el que dir-los, però nosaltres no som policies.
Heu pensat alguna vegada que no sigueu vosaltres els que identifiqueu els animals?
Home.
Perquè sí, aviam, els DNIs no els donen els metges.
Sí.
Els DNIs els dona la policia.
Sí.
Potser tenien que començar, que ja que aquí identifica tot bé a la societat actual, és l'administració pública, que sigui una feina d'ells, d'identificar els animals.
Però és una feina... Diguéssim, jo crec que la té de fer sens dubte el veterinari, perquè és una feina quirúrgica, no? És a dir, no solament que té de posar el xip, el veterinari posa el xip, en aquest cas, identifica, però a més fa una exploració de l'animal, que és la seva obligació de dir què és el que passa en aquest cadell, etcètera, etcètera, aquest animal ja adult, És a dir, i llavors és dir... Però donar els diferents consells que té donar el veterinari.
Bueno, però per què no separem les coses? Perquè una cosa és identificar i una altra cosa és ser veterinari.
Sí, però...
Dir, identificar és un acte d'identificació sí, de l'animal.
Però dir... en aquell moment que es té de fer, perdona, perdona, sí. Però jo crec que és el moment oportú, perquè és un animal petit i es té de donar uns consells determinats. I
sí, però els resultats ja pots veure. Tenim un 35% d'animals identificats. Com podem tornar-los?
Senyor Montner...
Sí, però permeteu-me, és a dir, nosaltres fem tot l'impossible, i creieu-me que és així, perquè els animals s'identifiquin.
No ho posem en dubte, Francesc, però la realitat és que tenim les gosseres a petar d'animals sense identificar, que no podem reprogramar ningú.
Però això, permeteu-me que us digui, això és cultura del nostre poble, eh?
Segurament.
Sí, però hem de buscar solucions.
Senyor Montner...
Si un té, perdoneu, eh? Si un té un cotxe, revisa els pneumàtics si estan plens o no, revisa si... si li funciona el carburador o el que sigui...
Sí, però que li posa la matrícula és l'estat, no és el tal taller, eh?
Sí, però hi ha la feina la té de fer ells, i nosaltres hem de fer la nostra feina. I si un animal és viu i el tenim de cuidar, som els veterinaris. I això ho enteneu perfectíssimament
sí, vosaltres. Sí, senyor Montner, una sí. cosa, jo ara sí. Així obrint una mica el ventall, eh?
Sí.
Per exemple, la Comunitat de Madrid... hi ha un gran èxit d'animals identificats
sí.
perquè va associat a la vacuna de la ràbia i la ràbia és obligatòria. Per
sí.
tant, tu quan dus el teu animal al veterinari, el
sí.
veterinari li posa la vacuna de la ràbia i sí. automàticament li ha de posar el microxip
sí.
perquè va associat pel
correcte.
Tema de la ràbia. I allà han aconseguit que hi hagi més animals identificats que a Catalunya. Què pensa d'això, per exemple?
Penso que nosaltres fem una cosa que em demana l'administració, que aquesta vacunació aquí a Catalunya hauria de ser obligatòria. No és obligatòria. I llavors, com que no és obligatori, també s'escapi la gent, vacuna de ràbia, perquè també li fa por, i s'ha de tindre una vacuna, però nosaltres li demanem a l'administració que es doni, que es digui, és una vacuna obligatòria de fer, i no ens ho donarà permís de fer això.
És a dir, i llavors, podria ser una vacuna associada també, doncs, prenent exemples d'altres parts, doncs, que sí que funciona
sí.
i que això potser ens podria ajudar a augmentar
sí,
aquest nombre d'animals.
Sí, però els hem demanat a l'administració, als diferents governs que han passat per la conselleria i tal, i doncs diuen, escolta, no hi ha ràbia, no hi ha necessitat de fer. Jo dic que moltes malalties, però bé, no, és més val que curar-les, no? I tenim molts de tràfic aquí ara, nosaltres, al nostre poble, aquí a Catalunya. De tràfic de persones i d'animals i tal. I sabem que hi ha ràbia, alguns de l'est, etcètera, no? I llavors nosaltres li demanem i diuen no cal, el que vulgui vacunar, que ho vacuni. I el veterinari ho recomana, però no és obligatori. I això és un hàndicap, eh? És un hàndicap, perquè més val previndre que curar, eh?
Sí, la sensació al final doncs, és que molta, hi ha un bloc de diferents col·lectius que lluiten doncs, per millorar una cosa i que sembla que no arribem a avançar, ja sigui per un tema o per un altre. A veure
però
si...
Nosaltres amb això estem al vostre costat, eh?
Sí. No, a veure, això nosaltres no ho dubtem, senyor Montner. Vull
no,
dir,
no,
dubteu, és intentar explicar, per això l'hem trucat avui.
Ja sabeu la forma que penso i pensem. I en aquest cas, si jo tinc de donar la veu com dono ara, la meva expressió em sembla que és clara i contundent, no? No pot ser d'altra manera, no?
Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor Montner. Esperem que, bé, doncs en els propers dies, mesos, setmanes, tinguem notícies favorables referent al microxip, esperem.
Sí, jo només volia dir una cosa que ha sortit al diari que ens ha afectat molt, eh?
Digui.
I és el que van dir allà, que jo he tingut trucades i ara potser val la pena inclús...
Quines?
Si permeteu el que sigui dius, no? És a dir... que és el preu de la identificació, que digui jo, no? Que a Madrid són 14 euros i a Barcelona són 50. Això és una equivocació errònia d'una equivocació fatal que ha fet el periòdic, no? Jo he parlat amb la periodista i sembla que ho hagin reconegut i tal, perquè, escolta, això és un... És una, en fi, una...
O sigui, que deien en aquest diari és que el preu doncs, era com gairebé 4 vegades inferior de la identificació.
14 euros, i això
no
és
cert.
Que la facultat, la Comunitat de Madrid fa una promoció al mes de maig i juny que subvenciona i vacuna a la plaça de Toros, en sigui, de ràbia i identifica. Però dos mesos que nosaltres això, hi ha molts ajuntaments aquí a Catalunya que ho ha fet també i ha donat un preu dels especials, etcètera, per promoció, perquè la gent identifiqui. Però no pot ser, digui el periòdic a primera pàgina, que aquí cobrem 50 euros, que és fi, és lliure, a més no és veritat, i que Madrid trobi 14, això, i que Ceuta és gratis. Mm. Però no, escolti, no és admissible, no és admissible. Eh? No
bueno, doncs queda dit, senyor Munné, moltes gràcies
per explicar-nos. Sempre estic disposat en reunir amb vosaltres, que és un plaer, de veritat.
Perfecte, perfecte.
Seguirem xerrant.
Seguirem xerrant, exacte.
Però jo us convido que vingueu, o si no, convideu-me a vindre a casa vostra, eh?
Bueno, com vulgui, ja saps, tenen les portes obertes. Veuràs quan en tenim sense xip allà, eh?
Veuràs.
Bueno, perdona, ara tenen tot xip, eh? Els xipem al moment que entren a casa nostra.
Molt bé.
Vinga, una abraçada. Ciao,
que vagi bé, eh? Adéu.
Clar, és complicat, Isabel, vull dir, aquí cada col·lectiu, però, clar, diu la seva, l'important és que acabés, doncs, de potser l'administració, que és qui ha de també, doncs, dir l'última paraula, acabar de decidir això, com es fa, no?
Pensa una cosa, grandes males, grandes remedios. Uh-huh. És a dir, el problema no baixa, el que hem fet fins ara no funciona, doncs hem de començar a pensar les coses d'una altra manera.
Exacte.
Vull dir, que portem molts anys... És a dir, la realitat és que seguim tenint abandonament, cada dia, sense parar. Uns per naps, altres per cols, però nosaltres seguim tenint les gosseres plenes. Seguim tenint despeses, tothom, per tindre que mantenir animals. I a sobre tenim crits de guerra cada dos per tres, que hem de tornar a l'eutanàsia perquè no és insostenible.
Que vols dir sacrificar els
sacrificar,
animals, eh?
Sacrificar, sí, clar. Sí, quan sí. Veus això...
Això també ha sortit en el diari, que ja comencen alguns
bueno,
municipis...
Això és cíclic, cada dos per tres.
A dir que això costa molts diners i que s'ha de tornar a sacrificar animals.
Llavors, bueno, quan arribes a aquest punt, dius, bueno, està molt bé que tothom estem plantejant-nos el que hem dit tota la vida, però saps què passa? A mi totes aquestes històries de per aquí són molt loables per part de tots. Però a mi em preocupa la vida dels animals. A mi com a persona i a mi com a entitat. És a dir, l'entitat que represento jo i a totes les entitats proteccionistes ens preocupa la vida dels animals. És clar, perquè si són galgos o podencos, portem anys sempre amb la mateixa història. I al final...
Què vols dir si són galgos o podencos?
Bueno, això és un dit que es diu si són galgos o podencos.
Ah, no? D'acord. No el coneixia.
Has dit entre català, entre naps i cols.
Ah, d'acord.
Que si tu, que si jo, que si qui, que si Déu... Que... Al final, quin és? Que el problema segueix persistint, els animals segueixen identificar, els animals segueixen abandonant-se i al final... tothom s'està qüestionant si que ens estem gastant els diners amb els animals.
Clar, i a més, en èpoques de crisi ara és molt fàcil que es pugui tornar a caure.
Superfàcil.
Molt fàcil.
Superfàcil.
Perquè si estan atacant la sanitat, doncs poden atacar...
A partir d'aquí surt el que tu vulguis. Exacte. Però sempre, no crec que sigui tan complicat solucionar el problema. És tan senzill com aplicar la llei. I tocar la butxaca que li toca.
I com s'aplica? Com ho faries tu,
punyeta, Isabel? Punyeta, doncs, si jo tinc que anar amb un DNI, oi que comparen per la carretera si no porto la matrícula? Doncs que me paren si llevo un perro. I si no porto un xip, no està identificat aquest animal, se li dona al propietari un plaç perquè l'identifiqui, si no se li fot 400 euros. I a menys paga la despesa que està generant els abandonats. I ja està. A menys ens financiarien aquestes persones la despesa que està provocant després que aquests animals queden a via pública. No crec que sigui tan... Jo potser que sóc molt simplista, però si jo tinc una manera de cobrar, doncs cobro. Ara, el que no puc estar és que si ets tu, que si sóc jo, que si sóc aquí, que siguis allà... Escolti, aviam, jo tinc una obligació. Oi que quan em para la policia per la carretera porto la matrícula o els d'assegurança em fot una multa i si no m'embarga la compte corrent... Pues senyor, és el mateix.
O sigui, tu estaries d'acord que la policia comencés a parar
les
persones doncs, que anéssim amb un lector de microxip?
Sí, senyor. I si no, que busquin parats, que anem la tira, o aquestes ajudes que estan donant a Fondo Perdido, pues que es dediquin. I vostè té un plaç per identificar l'animal. Uh-huh. Ja està, identifiqui'l. Que no vol identificar cap problema, una executiva, a la compte corrent. Que vostè l'abandona i no el ve a buscar, a l'executiva, a la compte corrent. La gent s'ho pensarà dues vegades. Com ens ho pensem quan passem per un radar i ens posa que no podem anar més de 80. I passem 300 euros a la compte corrent que ens foten per la multa. Uh-huh. Pues, aviam,
aquesta és una manera que finalment ha funcionat doncs,
sí,
que la
idioma.
Gent deixi de fumar.
Sí, tot,
és
idioma.
Veritat
la butxaca...
que al final la gent acaba dient, Isabel, que vivim en un país de lleis i d'opressió i de coacció. No? Al final diuen que ja no tenim molta llibertat, no?
Bueno, però pensa't des de la perspectiva tu de ciutadà i ara vaig a parlar com a ciutadà, no com a proteccionista. Jo com a ciutadà perquè tinc que pagar per un senyor que deixa els seus béns a la via pública? Uh-huh. Perdó, perquè ningú li ha obligat a tenir un gos i un gat. Si tu has agafat la decisió de tenir un animal de companyia, apetxuga tot el que et comporta. I allò que no vulguis, t'espaviles i corres tu amb la despesa. No la societat. La societat està per ajudar els que tenen problemàtiques socials importants. Però tenir un animal de companyia és una decisió voluntària.
Exacte, això
no
sí.
Pot
això
ser,
és veritat.
I el dia que no el vols, t'apetxugues amb el teu problema. Entonces, el que no pot ser és que ricament deixo el carrer, les catallades, les caixes, i ja vindrà una darrere que m'ho vingui a arreglar.
Home, no, i si favor. No, que els sacrifiquin i ja està.
Perquè també val diners, sacrificar. Mm. Aquesta és l'altra utopia que també veus en els mitjans de comunicació. Matamos. Bueno, però escolti, vostè calcula el que vol matar? És que no està el kit de matar i el kit de no matar. El kit està el de no abandonar. I el que abandona la paga. Jo amb això seria, vamos, perdona, però taxativa. Perquè és un mal que és solucionable. I el que és solucionable no es pot permetre que ho tinguem aquí anant coent, any tres any, i repetint. Només, el temps canvien, les mentalitats...
A més, amb una llei tan avançada que, home, que tenim pel resta pues sí, d'Espanya. Pues sí. Tenim una llei avançada, però sí. Al final hi ha altres comunitats que ens guanyen en ràtios pel que fa doncs, al no abandonament i la identificació del xip. O sigui, que és pues per pensar-s'ho.
Pues sí. Hem aconseguit que l'adopció, realment ha hagut un fenomen creixent i a pesar de les crisis que estem vivint, l'adopció puja i pujarà més perquè desapareixerà la cria. Desapareixeran les botigues, la gent anirà culturitzant-se i econòmicament aniran a buscar l'adopció. Senyors, el que passa és que anem millorant per aquí, però no millorem amb l'entrada. L'entrada segueix sent contínua, sense parar, sostenible. Cada any es repeteix la mateixa història. Cada any cadellades, cada any cadellades, cada any animals no sé què, cada any... Hòstia, tu! Portem molts anys així, repetint-nos.
Déu-n'hi-do.
Arreglem les coses.
Arreglem-les. Bé, a mica, si no, almenys nosaltres aquí en el Peluig anem donant veu a aquestes idees.
I si no, que ens
idees.
Deixin arreglar-les.
Què vols dir? Que vols posar-te de política, Isabel?
No, però que no hi ha uns quants recursos econòmics i aviam si recomanaríem el problema. Ja està?
Ja està. Molt bé. Isabel, ho deixem aquí, si et sembla, perquè tenim perquè... a la Marina esperant sí, per parlar d'altres temes de psicologia. Però bé, dintre de 15 dies tornem a parlar.
Altra vegada, per això no.
Més agradables. Molt bé.
Més controvertides.
Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem de seguida.
D'acord.
L'espai veterinari.
Doncs us ho dèiem també en el sumari, l'estrès, les presses que portem, aquesta bogeria de societat en la qual vivim, fan que els passejos dels gossos s'hagin reduït sovint fins a un màxim de 10 minuts. Avui l'etòloga de l'SPAM, la Marina Sebastián, ens acompanya per explicar-nos com afecta aquesta reducció en el temps del passeig doncs en els gossos i en els gats. Així que, Marina, benvinguda. Ara ja feia uns dies que no venies.
Sí, ara ja feia, què tal?
Ja feia un dia, sí. Bons dies. Marina, és veritat, és cert, s'han reduït molt els temps dels passejos. A veure, ja n'hi haurà que encara faran passejos aprofitant amb el seu gos, però la vida que portem ens fa que tot ho anem reduint, Reduïm també les hores que anem a veure la nostra família,
Vull sí dir, que és no veritat, només, no només el gos.
Però avui parlem de gossos, o sigui que és el que ens toca. En què afecta principalment el fet que l'animal surti en períodes molt curts de temps? Que faci el pipí, la caca i cap a dins.
A nivell comportamental afecta bastant, no? A nivell d'estrès, a nivell realment d'avorriment del gos, perquè realment acostumem, n'hi ha un hàbit, no? De surto corrents de casa, perquè arribo tard al treball, perquè tinc que aixecar-me massa aviat, i realment descuidem una miqueta el passeig del matí, que realment jo penso que seria el més important quan tens que marxar, potser 5, 6, 8 hores que tens que marxar de casa.
El passeig del matí, el passeig matiner... És un pas important, allò com l'esmorzar, fer-ho bé.
Sí, seria una miqueta el més important. Per què? Perquè tu marxes de casa, la gran majoria de gent, i vols que el gos es quedi tranquil, que no trenqui coses, que es quedi relaxat. Evidentment, per això tenim que cansar-lo abans, no? Una miqueta. No tant cansar-lo una miqueta a nivell físic, que molta gent és el que pensa, surto corrents amb el gos i ja està, sinó també a nivell mental, importantíssim. O sigui, que el gos pugui olorar, que el gos pugui estar amb altres gossos, que tingui una estimulació mental, que realment és avui en dia el que es parla, ja no tant al físic. Però sobretot l'importància fem el passeig llarg a la nit, que realment és quan la gent té més temps, però realment a la nit el gos se'n va a dormir ja després. O sigui, no és quan vols que el gos estigui cansat realment, no? T'interessa més el dia, no? Llavors, una miqueta és pels horaris nostres, evidentment, no? La gent surt de matí molt aviat, i... però jo recomanaria més a la gent...
Quin seria el passeig perfecte del matí? O sigui, per on començaries?
Al matí, evidentment, un bon passeig, mitja hora, tres quarts, jo penso que seria important. Realment, avui en dia arribem al passeig...
Ja ens agradaria tenir aquest temps per passejar.
Veritat que sí.
A mi m'agradaria tenir aquest temps lliure només per mi.
Estaria bé.
Per passejar seria genial.
Però realment seria l'ideal, i no fer el passeig dels tres quarts a l'hora a la nit, que també va bé, no? Que serien dos passejos. Avui en dia es parla una miqueta de l'idea del passeig al diari al gos, en total del dia que sigui un parell d'hores. Seria l'ideal. I és poc, pensa-ho. Pensa't tu bé que realment estiguéssim només 2 hores en contacte amb la societat i tot el que més nosaltres tancats dins d'una casa. Llavors, realment, al final acabaries amb problemes amb la societat. No sabries comportar-te en llocs públics, a lo millor si hi hagués una persona, allò de compartir tot allò, i aquesta cadira és meva, no? I coses d'aquestes. Una miqueta el que passa avui en dia amb gossos.
Molt bé.
És a dir, com el passeig és curt, no estem damunt per juntar-ho amb un altre gossos i que juguin, i damunt corrents a casa. Que tenim problemes amb un altres gossos, problemes com l'emporta la ciutat...
A vegades el passeig no pot ser molt llarg per això, perquè vas evitant, vas fer una mica slalom per evitar els altres gossos que hi ha, no? Perquè, clar, després t'esporta malament amb els altres gossos i mira, doncs intento fer-ho ràpid perquè com em vaig a la placeta es trobarà amb els altres gossos...
Clar, i molta gent pensa que no, és només a la festa de cadell, no? Que socialitzi, que de cadell jugui amb gossos, però després ja quan té 7 mesos, 1 any, ja ha passat aquesta fase, i realment no és real, o sigui, el gos té que continuar jugant, socialitzant-se, anant a llocs públics per acostumar-se, realment anar amb un tren, per exemple, i no que només el dia que necessites pujar d'un tren, no? Realment acostumar-se.
I que a més vas espantadíssim el dia que puges dins d'un tren.
I ho fas un cop i ja no ho tornes a fer mai més a la vida perquè dius, quina odissea, no? Però realment acostumar-li un morrió, per exemple, si vols anar amb un lloc públic com és un tren, el gos té que anar amb morrió. O si potser vas a un veterinari i depèn com li tenen que fer alguna cosa, tens que posar-li un morrió. Llavors, una miqueta podia acostumar-li tot això i no només el dia que és a les 3, no? Et poso el tren, la primera vegada que et poso un morrió, cada munt surts al públic, no?
Clar, i el pobre diu, el tren puges tu.
Sí, també em deixes fora.
Dèiem uns 3 quarts d'hora. Com organitzaries aquest passeig? Hi hauria un moment més per córrer? Cal córrer o desmitifiquem o no el fet de córrer? O és important fer l'exercici?
A veure, fer exercici és important, però sempre controlat. És a dir, jo he vist de vegades gent sortint corrents, no?, amb el gos mossegant la corretxa, corrent el gos, que dius, realment, això no sé si és un... Realment seria algo controlat també la velocitat, és a dir, el gos no pot anar creuant-se, i poder córrer, depèn del gos, de la raça, del perfil del gos, pots córrer perquè no n'hi ha gent que...
Quins tipus de gossos, per exemple, podria...
Aquells que siguin més actius, evidentment. O sigui, n'hi ha molta gent que ja es busca un perfil de gos actiu perquè realment ell dia a dia doncs, potser fa un parell de quilòmetres o vol que el gos aprofiti, no?, la seva vida d'esport ideal, o aquell gos que potser tot el dia vols anar a la ciutat amb el gos, me'n vaig de terrassa, buscaries un gos més actiu, no?, realment perquè aguanti aquesta marxa. Un gos tranquil no vol dir que per això, perquè sigui tranquil no pot sortir al carrer, o sigui, perquè molta gent ens ho diu, no? El gos només sortirà un cop, vull un gos tranquil. Això realment és un gos a piles, no? No el tens que treure, no? Realment. Però, evidentment, no perquè sigui més tranquil, no vol dir que no té que sortir. Perquè realment la gent pensa que el sortir al carrer és per complir les necessitats, fer pipi, caca, i ja està.
Sí.
I realment no. És una part important, realment, si no vols que t'ho faci dins de casa. Però té realment un efecte al comportament molt important. Aquell gos que no surt i està tot el dia tancat és un gos més estressat, un gos que realment la tolerància, la frustració la porta molt malament perquè no està acostumat a nous reptes, nous estímuls, no? I realment, per fer un gos equilibrat, té que sortir a diari al carrer, igual que nosaltres. Molta gent pensa, el gos de xalet, per exemple.
El gos de xalet, què vols dir?
N'hi ha un síndrome, que es diu el síndrome del gos de xalet.
Mare meva, què és això?
Aquell gos, i molta gent ve, tinc un xalet molt i molt, molt gran, i el vull perquè el gos estigui ahí, i no fa falta que surti. Realment, això és el seu olor, els mateixos estímuls, dia, tres dia, tres dia. O sigui, no perquè tinguis un gran xalet...
Acaba sent una presó per ell.
Clar que sí, totalment. Més gran, però realment està en manca de llibertat, que diem, no? No pots anar a saludar amb altres gossos, no pots veure persones, sorolls... Una miqueta tota aquella estimulació que volem a la que s'adapti aquell gos, no?
Però realment, què seria més important? Tenir un pis que no fos molt gran, però treure'l molt a passejar, o tenir un xalet, ja ens agradaria, tenir un xalet ben gran, ben bonic, amb un gran jardí, i treure'l un cop al dia o cada dos?
I una miqueta penso, a veure, depenent, si és un gos que vius a la muntanya, no tindria només un gos, o sigui, si fos el meu cas, jo tindria un parell o tres de gossos, realment,
perquè
interactuïn entre ells, perquè són gossos, són de manada, són gregaris, igual que nosaltres necessiten una interacció, o en humans són gossos. El que no poden és estar fora en un xalet 23 hores al dia o 23 i mitja, que és la mitja hora que tu surts al treball i tornes i interactues amb el gos, realment això és incorrecte. I quanta gent ens venen al refugi, no?, de... Vull un gos que estarà fora al xalet perquè tinc una cosa molt gran i perquè estigui ella ahí sol i ja està. Uh-huh. Això realment és una conscienciació que tenim que canviar. És a dir, un gos el que necessita és estar dins d'una manada. Dona igual que siguin humans o gossos. Llavors, aquell gos que viu en una ciutat, que té l'oportunitat de sortir 3-4 cops al dia, que contínuament té... vaig a la cuina i està la mestressa, vaig a llei i està el nen, aquell és un gos feliç, perquè realment té interacció diària. No és el gos que interactua només, jo què sé, amb un conill, no? Perquè és l'únic que passa pel jardí, al millor.
O que estigui solet, doncs, a casa, no? També, o sigui, pel que veig, també és important, a part del passeig, el fet que estigui acompanyat, aquest gos, no?
Totalment, totalment. Perquè els seus gossos, igual que nosaltres, de manada i gregaris, ho necessiten interaccions diàries, realment, perquè si no calen problemes de conducta.
O sigui, que en aquest passeig hem d'incloure, a part de córrer una miqueta, que també ens anirà bé a nosaltres.
Clar que sí.
Que en aquesta època que arribaran els torrons ben aviat ens va bé fer una mica d'esport.
I no només se socialitza el gos, nosaltres també. Tu vas a un parque on hi ha més gossos i hola, què tal? Cert. El teu gos com es diu? I mira que es porta.
Solucionar molts problemes, també.
Socialitza moltíssim el gos, moltíssim. I on compres el pinso tu, i on el portes.
Ui, com acaba la cosa aquesta,
Quan lliguen amb el gos,
Que es lliga molt amb els gossos,
Es lliga amb el gos.
I així aprofites a fer la xerrada mentre...
Es lliga més al final.
No, i jo he vist al parc, que celebren els cumpleaños dels gossos, amb xutxes pel gos i després els xutxes pels humans. I celebren el cumpleaños i fan tota una festa.
Bueno, són excuses.
No, però moltes vegades és cada vegada més fer-lo que sigui un mes de la família. Te'n vas de viatge, te l'emportes, si celebres el teu cumple, doncs hi ha algú que per què no celebrar el del gos, no? I realment és un mes de la família, que jo penso que això és bo.
Molt bé, o sigui, sociabilitzar, córrer i alguna... I parlaves, per acabar, del tema de... l'estímul mental, com ho fem, això? Li hem de fer trucs de màgia? Com
no, moltes vegades avui en dia sí que comencen...
Pilota...
Sí, comencen a haver moltes joguines, no? Però realment aquestes joguines molt basades en els premis, en que el gos tingui que pensar en nous reptes, com aconseguir aquesta joguina. Això va bé per dins de casa, però fora de casa el mateix ambient ja és un gran estímul. Uh-huh. Olors d'un altre gossos, realment. Ni un altre gosso que interactua, una persona que veia amb toca, nens, persones grans amb bastons, totes aquestes coses que si no l'acostumes són... poder ser futures agressions cap a un nen, cap a un avi, perquè no està acostumat a veure aquestes coses, realment. Llavors, nosaltres sortir al carrer ja és estimulant per nosaltres. Llavors, per al gos, totalment també és el mateix. Tenim que partir que realment faci moments d'estona al carrer, que aprofiti, que realment estigui amb els seus i amb nosaltres.
Pues molt bé. Isabel, tu tens gossos, imagino.
Tres gossos.
Llavors, ara estàs escoltant a la Marina i penses que ho fas bé o encara tens per millorar?
Ho fas perfectament bé. Tinc un marit que al dematí agafa els tres gossos i està mitja hora, tres quarts, oloren tots els arbres i trossos de terra que hi ha per allà a Cabrera, i fan voltes, i vinc i van, i arriben contents, i o sigui, després em van al seu sofà a descansar fins la propera la nit, que és quan la faig jo.
Que viuen, escolta, no em vols adoptar
a mi,
l'acompanyen,
a la nit ens anem, tornem a fer la ruta que diem, la ruta amunt, la ruta avall, fan totes les coses, es barallen amb el de la dreta, amb el de l'esquerra, guau, pup, 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 oloren tolerable, saluden a qui hem de saber i se'n van a treballar cap a casa.
Molt bé. O sigui, ho estaria fent bé, Marina.
Clar que sí, és que es tracta d'una necessitat, tot allò. No és realment un capritxi que puguis donar-li al gos, és una necessitat que té de sortir al
carrer.
I ells
ho saben, a més a més saben l'hora, el dia, el moment, quan toca, el dematí estan nerviosos perquè els hi toca la volta. I després ja, tranquils, a la tarda igual. I ho veus també això que dius ella d'acompanyar entre els tres bitxos.
Es fan companyia.
Es posen als seus sofàs, cadascú, un juga amb l'altre quiguer, surten a la terrassa, uau, passa un gos, bup, bup, una llum, un soroll.
Fan vida de gos, vida de
clar,
gos. Vida,
totalment.
I els hi canvio,
Jo també.
Apunto.
Jo també.
Jo, a vegades val la pena ser gos, en determinades cases, que t'asseguro. En
determinades cases.
Val la pena. Penses...
Determinades quines altres, millor no.
S'han oblidat el que era la gossera, perquè els tres són adoptats d'aquí de la protectora. I t'asseguro que ja aquelles èpoques passades les tenen molt oblidades.
Però, home, ja em diràs, vivint en un sofà, que bé, quina costet.
Hombre.
Bueno, noia, si us sembla, fem una pausa abans d'acabar per connectar amb els refugis.
Perfecte.
Reposem un anunci de 30 segons i connectem amb els refugis.
Perfecte.
Sí?
Perfecte.
Molt bé.
Si t'agraden els animals i vols tenir un amic per tota la vida, no t'ho pensis més i apropa't al centre del Barcelonès. Descobriràs tot un món on els gossos i els gats en són els protagonistes. Adopta, no t'ho pensis més.
Trobaràs el teu company fidel en el Centre Comarcal d'Acollida d'Animals de Companyia del Barcelonès, en el Camí del Xiprer sense número a Badalona. I si vols més informació, entra a www.barcelonès.cat/atencioanimals.
Hear the call. Doncs nosaltres estem ja a punt d'acabar en els últims minutets del programa Peluts aquesta setmana, però abans hem de fer la connexió de rigor en els refugis, en els centres d'acollida i que nosaltres, doncs, que l'SPAM gestiona. En aquest cas, aquesta setmana toca anar-nos a Sant Boi del Llobregat i allà tenim l'Eva, que ens farà, doncs, aquesta connexió per explicar-nos, doncs, a quin animal vol parlar i a veure si entre tots trobem una família. Eva, com estàs? Benvinguda.
Hola, Dunia, què tal? Molt bones, gràcies.
Ja feia molts dies, que no et teníem per aquí. Ara ja feia uns dies que no parlaves, eh?
Ja feia, sí, perquè quan jo estic al Pilet trucava a Sant Boi. Ara ja m'he enganxat, eh? Ara ja, d'aquesta no...
Aquests treballadors de l'SPAM que fan moltes voltes per comarques, catalanes.
Sí.
A veure, Eva, digue'ns de quins vols parlar.
Doncs a veure, avui aprofitar, perquè bueno, justament avui hem tingut un exemple del que vivim diàriament tots els companys del refugi, els cuidadors, voluntaris, etc. Ens ha arribat un gos de renúncia que es diu Yogi. Uh-huh. És un cocker de 12 anys i mig, imagina't, doncs té cataractes, té, bueno, les ves, l'oïda tampoc li funciona molt bé, però és molt bon jan. El problema, doncs, bueno, la situació familiar era molt crítica, els nens pareixien d'una malaltia molt greu i el gos estava molt, molt malament i estava patint. Llavors la noia, doncs, amb molta pena, doncs, l'ha tingut que deixar.
I això us ho han deixat avui, Eva, dius?
Avui mateix. T'anava de parlar un gos, però he canviat a l'últim moment, perquè dic, mira, aquest cocker és superbo, ha estat molt, molt, molt agobiat amb nens amb una discapacitat bastant greu. El gos ha aguantat, bueno, que no et sabria dir res malament del gos.
Per què dius que ha aguantat?
Doncs perquè, bueno, l'exemple és que el nen petit tenia 4 anyets i tenia problemes d'esquizofrènia i, malauradament, doncs, maltractava el gos sense el nen voler, evidentment, el noi no en tenia.
Clar.
La dona ja no sabia què fer, l'única opció que tenia era tancar-lo a una habitació i li creava una ansietat al gos que no en tenia, horrible. El gos ha aguantat, doncs, que el nen es tirés sobre, que li tirés de les orelles, que, bueno, inclús que li pegués, entre cometes, el mal que li pot fer un nen de 4 anys, però ho ha passat molt malament. I mai se l'ha girat, mai li ha fet, bueno, cap putada,
el gos s'ha mantingut noble fins al final, amb la seva família. Això és molt important.
Exacte.
Perquè el volia adoptar,
Digue'm, perdona?
No, dic que això és molt important, és una informació molt important per a les persones que el vulguin adoptar.
Saber
que tens, perquè els pobres cockers tenen una fama així d'una miqueta desastrosos, de mossegadors,
doncs, no és el cas, Dunia. Doncs exacte, no és el cas. Aquest gos és que l'han tingut a prova bastant de temps, pobra, perquè si jo hagués estat al seu lloc, possiblement el net d'una queixalada s'hagués portat, i no ha sigut el cas. És una passada, gos. I, bueno, a veure si podem difondre una mica perquè no passi aquí. L'únic hivern que li queda, perquè jo no li dono molt de temps, pobra, ja els últims anys de vida, que ho passi a una gàbia amb fred, amb... Bueno, és que ja sabeu de què parlo, i és molt trist. Llavors, gràcies a la campanya Skinning World, recordar que és l'adopció gratuïta, que ens farien càrrec de qualsevol tema veterinari que pogués tenir el gos, i que és adorable. Pot estar amb nens, pot estar amb altres gossos, sobretot està educat, no fa pipis ni caques.
Fantàstic, això és que molt bé saber-ho també.
L'únic que necessita és un espai on està tranquil i viure els últims anys.
Amb Marina, per exemple, que la tenim aquí, ella com a etòloga ens pot dir el que pot implicar, doncs, això que ha viscut aquest gosset i, a més, el fet d'entrar ara en un refugi, no, Marina?
Sí, realment no és més que, pobra gossa, allarga una miqueta més aquesta ansietat, no? Del dia, encara que amb el nen estigués una miqueta, entre cometes, maltractat, realment ara no entén. Suposo que fa i dins, no estan les aquelles persones que encara que li maltractés aquell nen, era el seu nen de la família, i ara damunt està damunt d'una gàbia, no? O sigui, realment jo veig molt bé que es potencia aquest tipus de gos perquè és el que més pateix dins d'una gàbia. No està acostumat ni... Després de 12 anys serà difícil que s'acostumi.
I això, per una banda, per motivar la gent solidària, per poder-lo adoptar. Què li podríem dir a la gent? Doncs que potser no és que no sigui tan solidària, però que què li pot aportar una persona, Isabel, adoptar un gos així?
La satisfacció d'ajudar un animal en una situació molt crítica i saber, i tindrà la riquesa personal de saber que li has donat el millor que li queda per la resta de la poca vida que té per davant.
No és una mica un pal? La gent diria, és que quin pal ara adoptar un gos perquè m'encarinyi al cap de dos dies em mori.
Saps el que adoptes. Les persones que adopten aquest tipus d'animals, el seu fi és tindre la gran alegria de dir ha viscut un any, però ha viscut bé. és el que fa moltes persones que venen a buscar aquest tipus d'animals. Jo puc dir-te per experiència personal, vaig adoptar una gosseta que li dèiem la Iaiona, que tenia 14 o 15 anys, que vam recollir en una població aquí del Maresme, i la vaig tenir un any, però va viure tan bé aquell animal, que és que era tan feliç que... Bueno, aquell any va ser,
eh?
Sí, i sabia que es moriria, però vaig gaudir tant de veure-la tan contenta i bueno, va durar el que va durar. Però almenys pensar que aquell animal pot morir en una gàbia, amb tants animals, i el fred, ara ve les pluges, fred i malestar, és molt crític. Els refugis són molt, molt crítics pels animals grans. Jo tinc especial sensibilitat per aquests animals. I el jove, bueno, és com les... No sé, el jove té recursos, el jove té possibilitats, però els vells tenen el final de la seva vida i, a més, tenen tot en contra. Tot ho tenen en contra.
Doncs a veure si...
Jo volia añadir...
Digues, corre, ens queda un minutet.
Vale, que és que la gent no tingui res de dubtes, que si el gos no s'adaptaria, que si se'n recordaria del que ha passat. No, per sort els gossos no són rancorosos, llavors començaria de nou. I aquell any, com diu Isabel, seria el millor any de la seva vida, no recordaria el que ha passat. Llavors, ostres, que no anem a mal... És que, claro, tindrà vici,
no tenen res,
tindrà tal...
No tenen res, aquests animals. L'única cosa que els has de donar és un llitet, quatre mimitos, una volteta adequada per l'edat que tenen, un menjar i deixar-los dormir. No valen res més que això, tan senzill. Vull dir, un roconet on acaba els seus dies. Vull dir,
ho hem d'anar deixant, Eva, sense acabar el temps. Recorda'ns l'adreça. Recorda'ns l'adreça del refugi on estan jo.
Sí, sisplau. Riera de Fonollar, número 2, al barri de Cans Blancs, Sant Boi, dins de la policia local.
Molt bé.
Qualsevol coseta, doncs aquí ja tenim.
Molt bé.
Cuidant-lo el que puguem, però no és necessari, ha d'estar a casa.
Gran, sembla que te'l transportaran a Calpilé, eh?
A veure.
No crec que estarà molt de dies per aquí, te'l portaran a l'altre.
Acabem recordant, per la gent que no ha pogut anotar doncs, a l'adreça, podrà anotar que és www.protectoramataró.org, allà trobarà més informació sobre el Iogui. Ho deixem aquí, gràcies Marina, Isabel. I fins la setmana vinent.
Adéu.
Adéu.